Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Avui estic eufòrica.
Vaig repassant tota la llista dels oients que van anar fent sobre les novel·les negres.
Són tan macos.
I puc anunciar que farem un document amb totes les recomanacions, tant les que vam llegir com les que no vam llegir en antena, perquè tothom el pugui consultar, què et sembla?
Em sembla fantàstic. Avui
ja
tindreu
sabies,
aquest document.
Que,
clar, ja ho sabia.
Estava performant.
M'agrada molt el tallatric que fas. No, avui tindreu disponible aquest llistat. Recordeu que ahir vam demanar-vos que ens recomanéssiu novel·les de novel·la negra, valgui la redundància. Nois. Us farem un llistat, us el penjarem a Instagram, als nostres Instagrams personals, també el d'Atomic Beat Media, el dels convidats que van assistir ahir. Per què? Doncs perquè tingueu, bàsicament, un llistat de llibres per comprar i, sobretot, per llegir de cara a l'estiu. Que la gent que llegim Crònica Negra, en dos dies hem llegit tres llibres.
Qui diu tres diu deu, però sí.
Sí, és veritat. És veritat, és el meu cas. És el meu cas. Val, control tècnic. El mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I si avui és dimecres, em consta que és un dels dies favorits de la nostra audiència, perquè ens visita un fort aplaudiment per en David Balaguer. Bon dia!
Bon dia! Què tal?
La gent t'espera, David, eh?
Sí, però això ho dius de debò?
No, o... mira, fem una cosa,
Que aixequi la mà.
Avui dediquem el WhatsApp també a David Balaguer. Ara li farem una foto, perquè no sé si la gent sap quina cara fa en David Balaguer.
Pel mòbil.
I us demanaré també que a l'inici del programa li tireu floretes al David. Per què us agrada el David Balaguer?
No, això és molt arriscat, fer això. És molt arriscat, eh?
No, és que el cap de setmana pel David Balaguer no ha estat un cap de setmana fàcil, des del punt de vista futbolístic.
No posis el dit a la nafra.
No, home, no. Si no, és per posar el dit a la nafra, perquè a més amb el David offline ja fa dies que en parlem i ell va ser dels primers que em va dir: Fran, anem pel Pedregà, això és un fade-out, l'Espanyol de moment no se'n sortirà. I el vaig veure diumenge, que va entrar a Sport 3 comentant el partit contra el Real Madrid i francament no feia bona cara.
Estic enfonsat.
Avui ja fa bona cara perquè ens està veient a nosaltres.
Això sí que és un fracàs.
Va, ara parlarem d'això.
Sí,
el 677-38-77-19. De moment, floretes al David Balaguer, que ja el teniu presentat, la nostra solució d'avui. I ara ens feia una mica d'espoiler, però a ell li permetem, perquè avui us portem una solució relacionada amb les expectatives. Avui parlem del fracàs. Què vol dir exactament fracassar? On i com es fracassa? I el fracàs és una cosa subjectiva o és objectiva? I culturalment, per què tenim tanta por al fracàs? Hi ha societats més i menys permissives amb el fracàs? I encara més important, què podem aprendre del fracàs? Ens fa millors persones, el fracàs? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té la Cristina Gutiérrez Lestón. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia a tots i a totes.
Benvinguda a la solució.
Moltes gràcies, encantada d'estar-hi.
La Cristina, oient i educadora emocional, conferenciant i escriptora, també és directora de la Granja Ability Training Center i fundadora del mètode La Granja. A veure, Cristina, si nosaltres fem una recerca ràpida, trobarem que fracàs es defineix així. T'ho dic textualment, eh? Diu: èxit dolent, desastrós, resultat de no assolir una meta. El fracàs és una cosa objectivament dolenta?
No, no hauria de ser-ho. A lo millor és per tu dolenta, però del fracàs s'aprèn. És allò que diem molt, però la nostra cultura, amb aquesta arrel jueu-cristiana, ve relacionada amb la culpa. I llavors el fracàs és més que el fracàs en si, és el sentiment relacionat, que és negatiu, cap a aquest fracàs.
La culpa. El fracàs relacionat amb la culpa.
Mira, mare de Déu, entrem un altre debat.
No l'he vist a venir.
Això ho deixem per un altre dia.
Per favor, fem un altre dia de la culpa, l'haurem de fer.
Un gir.
Tu havies relacionat el fracàs amb la culpa?
Home, té una certa relació, clar, el fracàs amb la culpa.
I no està relacionat també amb la vergonya, Cristina?
Sí, les dues, amb dues, vergonya i culpa, són emocions socials.
Ah.
Socials i morals. Si no ens posem tècnics, però com som animals socials, és a dir, depenem els uns dels altres per sobreviure com a espècie, tot el que passa o faig, els altres, o com em veuen els altres, per mi em fa molta por que els altres o no m'estimin o no acceptin en el seu grup, i això fa que fem molts comportaments que a vegades pues...
serien discutibles, no?
Discutibles. Sí,
clar, perquè el nostre cervell, perdona, David, el nostre cervell prehistòric, bàsicament, té por a que si no formes part del grup de la manada, morts.
Morts segur.
O sigui, encara tenim un cervell de l'antic paleolític, eh?
Sí, sí, encara, encara. El que passa és que avui en dia és el mateix, perquè morim d'una altra manera, a vegades de tristesa, de soledat, ja sabem com estan augmentant, no?, les dades en sentiment de soledat. Ja no parlo només d'adults, sinó també d'infants i joves.
Uau, aquest és un altre tema. Apuntem, apuntem, la soledat no desitjada.
Tres minuts, tres temes, perfecte.
És que som tremendos.
També hi ha una altra cosa, que és l'autoexigència. Aquí jo crec que les persones autoexigents acumulen més fracassos, o aparentment es pensen que acumulen més fracassos que les persones que no són tan autoexigents.
Què en penses, Cristina, d'aquesta afirmació?
Sí, és una qüestió d'expectatives. Aquí també entra la tolerància i la frustració, però jo crec que una cosa molt important que hem de tenir molt, molt clar, sobretot quan treballes, o jo a vegades treballo amb esportistes d'alt rendiment, i és no confondre el fracàs amb la teva identitat. És a dir, el fracàs és una circumstància. És com si tu, si hi ha una tormenta, no és el paisatge, oi que no? La tormenta, ahir, per exemple, jo vi que al Montseny va haver-hi pedregada. Doncs el paisatge del Montseny no és la pedregada, és una circumstància que ahir va passar, i que va passar diversos dies. Llavors, entendre que la teva identitat, tu no ets el teu fracàs, però tampoc ets el teu èxit. L'èxit també és una circumstància. És a dir, nosaltres, jo, la Cristina, tots els que estem aquí, som més que allò que ens passa en aquella circumstància, que no aconseguim assolir allò que ens havien imaginat o aquella expectativa que ens havien format.
Una mira, ara que has dit una cosa, Cristina, que em resulta molt interessant, ara la reprenc. Abans, però, com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les vies de comunicació habituals?
Sí, el 93207474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o missatges de text també al mòbil del programa, el 677-387-19. Avui us preguntem si heu fracassat o creieu que, per exemple, heu fracassat alguna vegada i com ho vau gestionar, o, per exemple, vau aprendre d'aquell fracàs. De moment, qui està tenint èxit i no fracàs és el David Balaguer.
Ai, prepara una cinta xula que li farem floretes.
No, perquè ja hem penjat la fotografia que li hem fet aquí al WhatsApp del programa i està tenint molt d'èxit. Molt bona acollida. Per exemple, l'Agustín diu...
A veure si fotrem un Tinder o la gran cita la farem nosaltres amb el David, eh?
Ens agrada molt el David Balaguer perquè és un Sanisso, però lovely.
Ai, gràcies.
I un cornet.
Aquesta persona és jove. Sanisso i lovely.
Té raó, l'Agustín.
No, i l'Anna diu, adoro el David Balaguer, és natural i divertit. Estàs d'acord amb aquesta definició? Diràs que sí, lògicament.
David, aquest
diu,
podcast te'l posaràs en...
Natural ho soc.
Home, clar.
Te'l posaràs en bucle,
no? Com quan el Vegeta... la naturalitat de vegades et castiga.
Mira, ara mateix seria a l'alçada de quan et va insultar el Vegeta. El Marc diu, a mi em cau molt bé el David, perquè compartim cognoms. Amb un els Balaguers avui. Marc Balaguer, David Balaguer. I el Christian diu, David, sisplau, estigues tranquil, et dic que l'espanyol se salvarà.
Gràcies, però jo no ho tinc tan
clar. La Inés diu que m'encanta el Balaguer, és molt sincer, molt encertat en els judicis d'opinió i m'agrada que parli de les coses pel seu nom. L'admiro, de veritat. Que sigui de l'espanyol, bé. I ara veixem per tot.
Moltes gràcies.
Va, després d'aquest bany de masses,
molt inflat.
Ara ja podeu... Sí, ja sé que segueix.
No,
podem, mira, podem anar combinant les floretes cap al David Balaguer i, a part, ens dieu també com heu gestionat alguna vegada el fracàs de la vostra vida. Recordeu alguna cosa que considereu que ha sigut un fracàs? I, encara més, quin aprenentatge n'heu tret d'aquest fracàs? Avui intentarem donar-li la volta i anar en la part positiva. Eh? Ens podeu fer arribar els vostres comentaris a través del 677-387-19 o bé ens truqueu, trucades breus al 93-201-7474. Ara deies una cosa. La Cristina deia, jo sovint treballo amb professionals de l'esport. I és veritat que hi ha àmbits que estan més en contacte amb el fracàs que d'altres, no? Professions públiques, com per exemple l'esport, ara ho deies tu, després et preguntaré si cada derrota és un fracàs, després hi entrarem. Però volíem parlar també de música. Com es viu el fracàs al món artístic? La indústria musical, com entén aquest fracàs? Si una cançó no ho peta la primera, ja és un fracàs? Qui ho decideix? Doncs la resposta, la solució, avui ens aporta un aplaudiment fortíssim per en Jordi Cubino. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, com esteu?
En Jordi, em fa molt letariosa que hi sigui, perquè en Jordi i jo ens trobem pels passadissos dels llocs i m'he hagut de buscar una excusa per portar-lo, perquè ens caiem molt bé i no sabia com portar-lo al programa.
Jo encantat d'estar aquí, ja ho saps.
En Jordi és productor musical, ell ha estat director de totes les edicions del concurs d'Eufòria del 3CAT des del 2022 i també, potser no ho coneixeu tant, però és compositor i cantant. Segurament, si torneu una mica enrere, us sonarà aquest nom artístic, David Lyme. Hey, let's go to Sitges, come on, let's go. Hey, let's go to Sitges, let's go tonight. Per cert, després de l'estiu s'estrenarà un documental al 3CAT sobre en Jordi. Tres capítols que faran un recorregut per la seva vida i el fenomen musical de David Lyme. Ah, déu-n'hi-do, no?, això de mirar enrere. Com ha estat aquest punt nostàlgic?
Mira, la veritat és que ha sigut un bany de realitat per mi, eh?
Oh.
Sí, jo faig una petita introducció perquè entengueu la meva manera de pensar. Jo penso que el 100% de la gent fracassa a la vida en moltes coses i qui no ho reconegui és fals completament.
Estic 100% d'acord amb
això. Això és veritat. Però crec que hi ha un problema, que és que hi ha un 60% de la població, i ho dic en sèrio, que té fracàs crònic, que se'n diu. Uh-huh. El fracàs crònic què és? Quan una persona és infeliç, doncs, amb la seva feina, amb la seva parella, la seva situació, com ho veu la gent, moltes coses. I això afecta molt a les persones. Aleshores, hi ha... El secret de tot això és trobar el punt mig. És a dir, el secret és saber gestionar aquest fracàs i, sobretot, la línia en què cada persona posa el fracàs i l'èxit.
Clar, perquè tornem al que dèieu abans, és una qüestió d'expectatives, no?
Evidentment. Per una persona que pot ser un fracàs una cosa, que per una altra persona que està al costat és un èxit. Llavors, això és una cosa que és bàsica per entendre el fracàs, penso jo. Jo sempre tinc una frase que dic, jo visc de l'èxit, però aprenc del fracàs.
És molt important, aquesta, això.
I hi ha una cosa per mi que és importantíssima, lligada amb el que està explicant ell, que és com afrontes tu el fracàs. És a dir, que el fracàs no et derroti, que no et bloquegi, perquè, clar, moltes vegades és evident que en una cursa, que és la vida, una cursa d'obstacles, hi haurà molts fracassos, però tu el que has d'aconseguir és seguir fent la cursa d'obstacles, no apartar-te. No ho dic perquè molta gent, per exemple, que considera que ha fracassat en l'amor, arriba un dia que diu,
jo ja li
tapio la porta a l'amor. Però no vull que l'amor torni a entrar a la meva vida. Per què? Perquè no vols més fracassos. Però aquí la gràcia és deixar la porta oberta i afrontar la possibilitat d'un nou fracàs.
I perdona, és una cosa...
Tenim una emoció que és la por, que té molta gravitació emocional, és l'emoció més potent que sentim els humans, i davant de qualsevol incertesa, de qualsevol experiència negativa, t'empuixa cap allà. I la por és ansietat, és estrès, i aquí la por ens paralitza, amb la qual si tenim una mala experiència, la por està allà present dient, aquí mano jo.
Però veiem, i has dit una paraula clau també, has dit por i has dit ansietat, que això vol dir que també entronca amb coses irracionals. Per què? Perquè jo quan la gent... Jo ara tinc parella. Fa 10 anys que estic casada amb el mateix senyor,
Amb el mateix, que quedi clar.
Amb el mateix.
I per tant, encara ets a temps de fracassar, Elisenda.
Mira, és vital aquí, que diu el Jordi.
Aquí anem a la percepció. Sí, sí. Perquè per mi, la relació que jo tinc amb la meva parella hagi durat 10 anys, per mi ja no és un fracàs. Ja seria un èxit total, duri el que duri. Això t'ho matiso. Però, més enllà, jo com que ara estic amb parella, quan la gent diu, Òscar, clar, jo he fracassat en el tema de l'amor, jo li dic, però a veure, Conxito, jo abans de trobar aquest senyor havia fracassat 500 vegades. Oh. Tots els que estem en parella havien fracassat les anteriors vegades.
T'ho imagina't a la meva feina? Quan jo escric cançons, vull dir, per molta gent, que saps que he escrit per molta gent, de Bisbales, de molta gent, si jo pensés que cada cançó hagués de ser un èxit i quan no triomfes un fracàs, jo estaria enfonsat. Jo porto 35 anys fent música. Aleshores, una de les coses és la resiliència, no? Que és molt important, sobretot a les persones, que sàpiguin aprendre i que, sobretot, treguin el millor del fracàs per saber on m'he equivocat, per què he fet les coses malament i on està el punt per aconseguir
l'èxit. Que no t'analli el fracàs. Saber que davant de tot hi ha la possibilitat de fracassar, però que tu has de seguir endavant.
Sí, ara anirem a aprendre del fracàs, a com hem de gestionar el fracàs amb les nostres criatures. També volem aprofundir en el fracàs, com s'entén el fracàs en el món de l'esport. Ara ho deies, tu, Cristina, que treballes com a coach també emocional. Com es fa en l'entorn musical? Què has dit? Que no té sentit.
M'ha llançat un dart.
Jo soc molt culer.
Farem una pausa. Abans, però, què ens diuen ja sobre el fracàs al 677-38-77-19?
Mira, hi ha un mantra que m'agradaria també que tant el Jordi com la Cristina reafirmessin o esmenessin, que és el mantra aquell que repeteixen el Jaume, el Joan, la Txell, etcètera, que és fracassar és no intentar-ho. I estan d'acord amb els experts?
Completament. Completament. Jo sempre penso el mateix. Jo, evidentment, per exemple, quan faig televisió, que faig molt el pallasso i tal, després de la meva carrera, molta gent em diu, ostres, i et vesteixes tal, i fas el pallasso. Jo he perdut la vergonya fa molts anys perquè em dedico a l'espectacle fa molts anys, no? I he après molt dels americans. Els americans ho fan molt bé, això, que és riure's a si mateix. Perquè això et dona molta seguretat en tu mateix, cosa que a molta gent li fa por. Quan perds la por, però és el que deia ella, que ho deia molt bé. La por és el que ens agafa com una presó. És així.
És que si et quedes tancat a casa, evidentment no fracassaràs, però potser sí que
estàs...
Però tampoc triomfaràs i potser estàs fracassant.
Clar.
Quedant-te tancat a casa perquè t'estàs perdent molts èxits.
Ara en Jordi parlava dels americans. Hi ha una... No sé si és fake news o no, per tant, algú ens ho pot confirmar. Algú que conegui sociològicament la societat americana, nord-americana en aquest cas, que ens ho faci saber al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Allà diuen una dita, valgui la redundància, no t'associis amb ningú als negocis que no hagi fracassat mínimament dues o tres vegades.
Molt bé. m'agrada molt aquesta cosa. És veritat.
Vol dir que ha arriscat, vol dir que ho ha intentat.
Sí, sí, clar. I que segueix en el camí de la lluita.
I que ha après dels seus errors.
És que tots arrosseguem un sac
perquè
a
nivell probabilístic és, en un negoci és més fàcil cagar-la en el primer negoci que montes que no en el tercer, no?
Home, és que, a més, a tu no et defineix fracassar perquè és una circumstància, és el que havien quedat, no? Mm. És aquella tempesta. Ara, repetir el fracàs i no aprendre, això sí que et defineix com a persona, perquè és un patró de comportament. Per tant, fracassar, espero que tothom hagi fracassat perquè si no té un problema bàsicament d'autoconeixement i de consciència emocional, no tant ni t'estàs enterant que estàs fracassant, que podem dir fracàs, error, podem, sí, perquè entenem moltes vegades en aquestes latituds el fracàs com que s'ha acabat tot, no? I no, és una ruptura d'un camí, però potser pots emportar-te a agafar un altre.
Clar, entenem, som molt fatalistes, no? El fracàs és trepitós. Sembla que li posem cognom sempre.
Aquí som un país molt fatalista, però també té a veure aquesta cultura, aquesta religió que ens pesa, en què som tots i no podem ni sentir-nos feliços ni bé, perquè llavors em sento culpable per sentir-me feliç.
Bueno, hi ha molta por, tornem a la por.
Clar, i aquí ve la por. Recordem que l'ansietat és por al futur, també és por l'ansietat. I si el meu fill, i si surt malament el matrimoni, i si, i així ens no gaudim de la vida.
Ara deies una cosa, Cristina, deies, aquí tenim com molta por a estar feliços quan una cosa surt bé, no? Aquí et refereixes a Catalunya, als catalans especialment, o a Europa en general?
Sobretot a Espanya. I, home, Catalunya estem pitjor que la Comunitat de Madrid en dades en quant a salut mental. Tenim més ansietat i estrès que la Comunitat de Madrid. Allà som més feliços. Nosaltres som una mica més grunyuts i més ens preocupem més.
Això és la llibertat d'Ayuso, que els hi dono.
Els catalans, sí que és cert que tenim aquesta mentalitat, o com a mínim a mi em passa, i estic convençut que molts dels que som aquí també, quan tens una bona època i estàs encadenant 3 mesos consecutius molt bons, dius, vinga, va, ara que arribi el fracàs perquè ha d'arribar en qualsevol moment.
Sí, és veritat. Si
no pots arribar a la desgràcia, que vingui la desgràcia.
Això és molt català, fatalitat. Però també és molt culer, ara que
ho deia. És molt culer. Anava a dir-t'ho, al camp del Barça estàs guanyant 5-0 al minut 80 i tothom està cagat. Tothom allà se sent...
Que se sent...
Per favor, és així.
Que goses mostrar i dir, bueno, això ja està fet, i sempre hi ha el tribunero que et diu, bueno, espera't.
Avui m'he pres la pastilla.
Exacte.
És com si s'hagués de compensar, que suposo que sí, que la vida al final és això, no? Èxits i fracassos deuen anar molt equilibrats.
Jo penso que som molt analfabets emocionals en un moment en què les emocions ja no estem en estat de supervivència i en què les emocions van molt soles, i aquí és on crec que hem de fer un parar i pensar què estem fent. A més, l'acceleració del món tampoc ens permet parar.
I una cosa important, també. L'altre dia feia una entrevista i jo em deia, ostres, fèiem una mica de recull, i deia, has fet quantitat de números uns i tal. I jo li deia a la persona que m'entrevistava, sí que n'hi he fet molts, però per cada número que he fet 10 cagades que la gent no sap. Què passa? Que els números uns o els èxits de la vida brillen molt més que els fracassos. I el que has de fer és, tot això és un camí per arribar aquí.
Has dit una cosa molt interessant. Els números 1 brillen molt més que els fracassos, sí. Tot i que de vegades hi ha mentalitats que ens posem en brilla més el fracàs que l'èxit.
Bueno,
aquí això, tenim el pessimisme
i aquí
hi ha una part genètica, però hi ha una part que ja sé que la part genètica pesa perquè és entre el 35-40%, però hi ha la resta, que és més, que té un factor cultural, educatiu i de context, de coses que t'han passat a la vida.
Deixeu-me saludar un moment a la Maria. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm,
què tal?
Molt bé, estimada. Necessito que em diguis aquesta frase que et deia aquesta mestra.
Doncs mira, teníem una mestra que sempre ens deia que es tenien d'intentar les coses. I al final deia sempre, el fracàs no és un final, és simplement una lliçó que et dona la vida.
Oi, m'agrada molt aquesta mestra. Bravo. És que els mestres són savis. Deixa'm enviar també una abraçada a tots els mestres que aquesta setmana,
et
s'aturaran. Deixa'm dir, Maria, una cosa, que és important. Aquesta setmana els mestres s'aturaran, tenen molts motius per fer-ho, per tant, aquí una abraçada a tots els mestres, inclosos els 0-3, que a vegades són oblidats en aquest sistema, i si no fos per ells, estaríem tots menjant sorra.
És veritat.
Dit això, Maria, gràcies per la teva trucada. Una abraçada.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
Sí. Què deies, Jordi? Perdona, que t'he
tallat. No, deia això, respecte al que estàvem comentant abans, no, sobre l'èxit i el fracàs. Això ho hem viscut, per exemple, ho estem visquent cada dia a Eufòria, al programa de televisió, i durant 4 anys ho estem visquent. L'altre dia ho comentava amb una de les teves companyes, que hi ha concursants del primer i de segona edició que no s'han atrevit a tornar al plató. No han vingut, s'han convidat.
És un trauma,
Clar, jo crec que han agafat un trauma, i molts d'ells, jo he parlat amb ells, han estat, no traumatitzats, però sí molt afectats, i els ha afectat molt les seves carreres posteriors. I jo els deia, és un simple programa de televisió. Aprofiteu només això, és un esglaó perquè us coneguin. Res més.
Estem obrint molts temes i m'interessaria aterrar-ne uns quants amb la Cristina. Ara et preguntaré, un fracàs pot arribar a crear un trauma tal que després no t'atreveixes a fer res? Ara sí, fem la pausa, porto 7 minuts aquí dient anem a la publicitat i encara no hi hem anat i no hem llegit WhatsApp.
Deixa'm dir que entre totes les persones que avui participin, el 677 38 77 19 o el 93 201 7474 podran guanyar un lot de mels alemany, que avui és dimecres i la gent associa mel amb David Balaguer i també la seva història d'èxit. El WhatsApp del programa avui també és digne d'estudi, perquè hi ha culers que estimen l'espanyol gràcies a David Balaguer.
Això
després explicarem
l'espanyol. Això és maravillós.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
Avui estem parlant del fracàs, sobretot el fracàs en positiu. Què aprenem del fracàs? El fracàs és subjectiu? És objectiu? Com el percebem, el fracàs? Va molt entroncat, ara ho comentàvem amb els nostres experts, amb la por, amb la culpa, amb aquesta autoexigència, amb les expectatives, amb la tolerància, amb la resiliència que nosaltres també tenim. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, en Covino ens explicava, hi ha nanos d'eufòria que no han estat capaços de tornar al plató. Té a veure amb el trauma. Es pot generar un trauma tal que ens paralitzi la vida, Cristina, i no siguem capaços d'enfrontar-nos mai més a cap èxit ni a cap fracàs?
Sí, és el que parlaven abans de les emocions socials. Sí, quan jo no em sento prou fort o m'avergonyeixo d'haver arribat a aquella expectativa que jo tenia, doncs no tolero aquesta frustració, caic i no sóc capaç d'aixecar-me. I passa en molts àmbits, en l'esportiu, en de la música, o de qualsevol altre, eh? I si ho poso a nivell social, a nivell polític també, vull dir, això pot passar en totes les persones.
Potser que tingui a veure també a Cristina amb l'etiqueta, perquè clar, hi ha vegades que el fracàs deixa de ser un verb, allò de he fracassat en aquest fet, i es converteix en una etiqueta de soc un fracàs.
Això també té a veure molt amb el tema de nens que, o persones que no... Parlo ara d'infants, perquè les persones adultes venim, no? Tot el que fem ve molt del que ens ha passat quan eren petits i petites. Quan nosaltres hem tingut una família... No sé si coneixeu el síndrome de la família perfecta.
No, però explica'ns-ho.
No? És doncs allò, pares perfectes, casa perfecta, quadre perfecte, dents blanques perfectes, cos perfecte...
Bueno. No te'n refis.
I per complementar el quadre, nen o nena, fill o filla perfecta, no? I aquí comença perquè fem del fill un projecte de vida i no pas que sigui ell o ella. I això passa molt quan estem sobreprotegint, el que realment l'estic és desprotegint perquè evito que no et conviden a l'aniversari del company, no passa res, jo et monto una festa o et faig fins i tot un regal. Llavors això el que fa és que els nens mai poden patir. I clar, arriba un moment que i arriba algo que una expectativa no l'aconsegueixo i allà és quan m'enfonso i no sóc capaç d'aixecar-me.
Mira, molt interessant, perquè ara fliparàs amb l'afirmació que faré. Coincideixes 100% amb la Shakira. Enar Álvarez, al cielo con ella, la Shakira, deia això.
Yo creo que ha sido para mis hijos también un ejemplo de saber que uno no puede rendirse en el primer fracaso, la primera... Hay que aprender a frustrarse, tolerar la frustración cuando las cosas no salen bien, cuando no se cumplen los sueños que uno quería, que uno tenía, ¿no? Entonces, cuando ellos ven también el éxito de mi carrera, también les digo, ojo, ojo, pero miren también mis fracasos, miren cuando la mamá le iba mal, cuando decían que no podía cantar, cuando decían que no podía triunfar, cuando el profesor de música de mi colegio no me dejó entrar al coro. No, yo quiero que ellos conozcan esa historia de fracasos también, porque esa fue la que me forjó.
Hi ha una cosa que a mi em ve al cap ara i és que, no sé si ho creieu vosaltres, eh? Però jo crec que les generacions actuals que estan visquent ara estem creant una generació de fracassats. I us explico per què. Això té una explicació. Els pares estan dient-li als fills, sereu els millors, tindreu les millors carreres, arribareu a ser uns cracs, millor que els vostres companys, arriben al mercat laboral i tot això, accedeixen a treballs de merda, perdona l'expressió, no poden comprar-se un pis, arriben a unes expectatives que tenien tan grans, que és el que passa tant al món de l'esport, en el món de la música i en tot, tenir unes expectatives i els hi fem unes expectatives tan àmplies que quan arriben i es topen amb la realitat veuen que no és així i això en tenim culpa tota la societat també.
Tu, David, com a mestre, perquè tu també ets profe, estàs a Radiofònics, a mestre del màster inclús, vull dir, d'alumnes ja granadets, això ho detectes, això que diu el Jordi?
I tant, és una sensació que tinc cada any múltiples vegades. Per què? Doncs justament per això, perquè la gent ve allà amb unes expectatives creades també pel seu entorn familiar i no només familiar, sinó pel seu entorn més proper, i llavors van allà i molts senten que fracassen. Però també et diré una cosa, que també he detectat jo, que és que cadascú col·loca el llindar del fracàs en un lloc concret. Hi ha gent que té el llindar molt amunt, hi ha gent que el té molt soterrat, i llavors aquí, no? A partir d'aquí, la gent pot gestionar-lo d'una manera molt diferent.
Perquè s'entengui l'origen, perquè si no tenim l'origen de les coses, a vegades costa una mica poder explicar-los a persones joves o a nens o una persona gran, Jo ara, a veure si em surt i ho explico. Ara tinc un got a la mà d'aquests de paper, sí? Que és aturar la frustració, la resiliència. Jo ara el que faig és que passa alguna cosa a la vida i ara el que estic fent és que xafo el got cap a baix, sí? Això és el que entenem per exemple, un fracàs. Ostres, el got no pot fer-ho sobre per veure, perquè ara està tot aixafat, sí? Què és la resiliència? És estar entrenat quan som petits, que ens hagin entrenat per a la vida, és a dir, per ser capaç que davant d'aquesta frustració, d'aquesta expectativa que no tinc, d'aquest somni que m'havia muntat al cap, és ser capaç de tornar, estic ara aixecant el got.
Estàs refent el paper,
Estic refent el got cap amunt, llavors el got, ara puc ficar aigua i es pot veure. El que passa és que què li passa al got? Què té?
Que ha quedat arrugat, sí.
Ha quedat arrugat. Això són les cicatrius. Les cicatrius són només físiques, les cicatrius de la vida, les cicatrius emocionals, aquelles ferides que tenim, però que al poder aixecar, jo puc continuar sent funcional, puc funcionar per la vida, puc treballar, puc estudiar, puc aprendre, sí? No em quedo enfonsat. Això és el que hem d'ensenyar als nostres fills, a les nostres filles, als nostres nanos, quan estan en un món artístic o d'alt rendiment, a que abans d'entrenar-lo, ostres, ensenyem-los almenys el joc del got, de que la fortalesa, el guai, l'èxit, no és caure, l'èxit és aixecar-te i continuar lluitant fins al final.
Ara m'has fet pensar en una cosa, Cristina, en el kintsugi.
Sí, és una vàlia tu, els japonesos. Jo vaig viure al Japó 2 anys i és una tècnica mil·lenària, a més molt interessant, que ells quan es trenquen, per exemple, una tassa o alguna cosa, les refan amb fils d'or. I aleshores el que fan és com una filosofia, és part de la seva filosofia.
Com l'art d'estimar les nostres cicatrius, no? El nostre camí,
però a més
passat,
a més amor. Li dona un valor a tot allò trencat que dius, d'això n'aprendré i tornaré a refer-me. Això és molt important.
Perquè això és el que et defineix com a persona.
Evidentment.
Sí,
evidentment.
Llavors el nen, tu acabes convertint-te, jo sóc Cristina i sóc gràcies a lo bo, però també a jo que no era tan bo.
Però aquí torno a la culpa, també. De vegades hi ha gent que diu, ostres, a mi em costa aixecar-me. També hem de respectar els tempos de cadascú, no?
Per suposat. És a dir, hem d'entendre que por, tristesa, ira, són emocions que són bones. És a dir, ens ajuden a sobreviure com a espècie. El que passa que no ens agraden, són desagradables perquè no ens fan sentir bé. I a vegades persones que és més fàcil que surtin de la por, de l'ansietat, de l'estrès o de la ira, i en altres que els hi costa més. No passa res. Cadascú té el seu ritme. Sí. L'important és legitimar el que sento, perquè una emoció t'està explicant un munt de coses, t'està avisant. És com un, com el pilot del cotxe que et diu, espera, para. I què fem nosaltres avui en dia amb l'acceleració? Nosaltres, vinga, tirem el cotxe, no? I tirem.
És molt bo perquè els experts estan dient coses que jo portava notades a les meves notes, però dites d'una altra manera.
Però això últim, que no passi per al que ha dit la Cristina, sí. Les emocions, i això ho diem moltes vegades amb l'Helena Puig-Guitart, han vingut per aportar-nos alguna cosa. Emoció, pensament, acció. Crec que ella parla d'això, no? D'emoció, intentar saber què ens ha vingut a dir aquesta emoció i que puguem prendre una decisió respecte o no a aquesta emoció.
Sí, dues coses sobre això. El fracàs, jo el veig també com de vegades quan fracasses és com si tinguessis una gran ressaca, que et pot apartar durant 2 o 3 dies de la vida, no? Fins i tot, però que després tu te'n refàs. I llavors, és això, un fracàs pot provocar lesions cròniques, però tu amb lesions cròniques pots fer la teva vida i pots tornar-ho a intentar.
Clar, però per això és tan important l'autoconeixement, l'autoestima. Si jo no m'estimo a mi mateix, jo pensaré, perdó les paraules, que sóc una merda. Sí? Llavors, aquesta és la base. Una persona que se sent que valuosa, o vàlida, llavors m'és igual que em passi, jo podré, trigaré menys en sortir d'aquestes emocions
negatives. I és molt important també el tema aquest del llindar del fracàs. Sí, perquè, mira, això és una mica com ha passat amb el colesterol, per exemple, sí, no? Que fa molts anys el colesterol, si en tenies un 300, estaves bé. I llavors ara ho han baixat a 200. Sí, és el mateix, o sigui, el llindar del fracàs ha baixat molt. Ha passat com amb el colesterol. Ara, un llindar de 200... Hòstia, ja és dolent.
Sí, ja estàs mort.
Al 677-38-77-19 podeu dir la vostra. Avui volem saber si recordeu algun fracàs a través del qual us hagueu ressignificat o hagueu crescut, hagueu considerat que heu après moltíssim a través d'aquesta experiència de fracàs. Ens podeu dir a través del WhatsApp al 677-38-77-19 o al telèfon de contacte de la solució, al 93-201-7474. Digueu-nos la vostra en joc. Un lot de mels alemany.
Mira, la Maria José diu, quin bon tema que heu triat avui. Diu, el meu fracàs pot ser ser a la feina, i us diré per què. Mai he trobat la feina que m'agradaria fer de veritat. Però us dic una cosa, tinc la fe que finalment la trobaré. La Maite diu, clar, el fracàs et permet identificar quina és la teva part més vulnerable i això et permet corregir estratègies. 1. Et fa fort o forta i després et deixa reinventar-te. Això pel que fa al fracàs. Però la història d'èxit de la solució d'avui és la història del David Balaguer. El David, abans dèiem que hi ha un culer fins i tot que estima l'espanyol, és el David que diu, un altre David en aquest cas,
no és,
diu,
mateix,
és, un cor amb, és un cor amb potes, el David Balaguer.
Molt d'acord.
Si no el coneixes, l'estimes, i si el coneixes, t'enamores d'una persona bona. I jo us dic, culer fins a la mort... Ara estimo l'espanyol per ell. La Sílvia diu,
gràcies, David, no sé
és un dels millors col·laboradors. L'Anna diu, ai, no me l'imaginava així. Recordo que tenim la foto del David Balaguer.
No se l'imaginava tan guapo, amb aquests ulls tan cristal·lins.
M'agrada molt el seu caràcter i també la seva veu. I us diré que la Montserrat ha fet una floreta pel David Balaguer en forma de vers.
Epa, ojo. Amb la veu d'en Fran Domènech, eh?
Hòstia.
M'agrada el David Balaguer. Perquè diu el que passa pel seu pensament. Posa veu al que li raja en aquell moment. Perquè rei, ell no se sent. És un simple obrer del carrer.
Oh, bravo, Montserrat!
Disculpeu les faltes d'ortografia, l'he fet en aquest moment, diu la Montserrat.
David, què li has de dir per al·lusions a la Montserrat?
Moltes gràcies, Montserrat. Aquest poema me'l guardaré tota la vida. No, és que me l'imprimiré i el penjaré a casa perquè les persones de vegades necessitem aquest tipus de... O sigui, avui m'has fet un regal a l'Hisenda.
Autoestima cap amunt i reconeixement.
Perquè ara això és... Saps això d'allà del fracàs, que et pot apartar un fracàs 3 dies de la vida?
Sí.
Doncs ara això m'ha donat vida per 3 dues setmanes.
Fins al gasolina.
Fins al cap de setmana.
Fins al cap de setmana.
Jo també, jo ara em faré una foto amb ell.
Va, que se'ns està desmadrant el programa. Avui estem parlant del fracàs, som la solució i vull obrir noves portes, va. Jordi, tu ets director musical d'Eufòria, la gent jove gestiona diferent el fracàs que els veterans. Ara m'apuntaves i em deies que sí, però jo m'agradaria saber, a nivell pràctic, quins consells dones tu als alumnes, perquè al final no deixen de ser alumnes, els concursants d'Eufòria, quan entren en aquest concurs?
Retomant el que deia abans, jo el primer que els dic que, escolteu, això no és el lloc que us farà triomfar i que sereu els números del món. És un aprenentatge i us posarem un a l'aparador. Aprofiteu aquesta oportunitat que teniu. Mira, ara d'aquí poc, el 31 de maig, actuem al Sant Jordi. Jo els dic sempre una cosa, m'has de sortir al Sant Jordi a totes les generacions. Ara sortiu davant de 12, 15, 18.000 persones, vale? El dilluns, quan torneu a casa, fareu un bolo per dues persones al bar de la cantonada. No venen a veure-us a vosaltres. Venen a veure a vosaltres també, però el concepte Eufòria.
El concepte.
No us penseu que us venen a veure i que heu triomfat a la vida, perquè si no, us estamparé contra la paret. És a dir, torneu a començar a treballar de zero el mateix dilluns. Això, el bolo és el diumenge.
I també hi ha una cosa molt interessant en això que has dit, Jordi, és que estem socialment obsessionats amb ser el número 1.
Sí.
I escolteu, el món està fet de números 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.2, 1.3...
Evidentment.
De vegades no és un fracàs no ser el número 1. De vegades ets un molt bon número 10, no? Oh. Cristina, què en penses d'això?
Bueno, els humans, si et fixes, som biològicament depredadors. Biològicament nosaltres tenim una ambició. De fet, mira, hem conquistat tot el planeta. De fet, estem sortint d'aquest planeta. També ens estem carregant. Aquesta seria un altre programa. Sí, però és la nostra naturalesa, o de molts humans, la de moltes persones. Amb la qual cosa, forma una part natural. Ja està bé voler ser això. El que passa que hem de poder regular-ho, bàsicament. Recordem també que les emocions, Jordi, són preconscients. Pre, què significa? Pre, abans. Abans de la consciència. És a dir, quan un d'aquests nanos se fa una expectativa, està molt bé, però el que tu fas tècnicament és una dosi de realitat. El que fa és baixar l'expectativa perquè el nostre cap, la il·lusió del cervell, també funciona sola. Ens imaginem, somiem desperts.
Correcte.
I això és fantàstic, però hem de poder regular, perquè després no som, si no estem entrenats amb la fortalesa per sustentar aquesta, tenir la paciència o la fortalesa per sustentar una frustració, llavors ve el problema.
Com podem entrenar? Ho dic perquè hi ha molts pares, molts avis, tiets que ens estan escoltant. Com podem entrenar la frustració amb les criatures? Amb coses que diguis, ostres, potser no en som conscients, però si fem això ja els estem entrenant en la frustració.
És una idea tan fàcil, és que deixa'ls, no facis res tu. És a dir, deixa protegir-los. Que cada contrarietat diària que té a l'escola... Ostres, fill, què creus que pots fer amb això que t'ha passat? Ostres, filla, i amb aquesta discussió, quina eina? Podries fer alguna cosa diferent del que has fet? I que busquin ells les respostes.
Sí, formular-los preguntes. Això em ressona molt a l'avi Sisquella, que de vegades l'hem tingut aquí, a psicopedagoga, que sempre diu... Els adults intentem solucionar el món a la canalla.
Molt pesats.
No? Per tant, hem de fer-los preguntes i deixar que també facin el seu camí.
Deixar de ser pesats, callant-se, sobretot si són adolescents, calleu molt, perquè no us fotran ni cas. I llavors, és fer-los preguntes, perquè quan jo et faig una pregunta a tu, Elisenda, tu sents que tu ets important. I llavors, deixem de donar discursos, que a més no ens creuen, perquè obres la tele, mires les notícies, i el món que hem creat els adults, no sé si és gaire
exacte.
Per donar moltes lliçons de vida. I llavors, fem preguntes, perquè diuen coses increïbles i meravelloses, és que jo flipo. Un nen Dylan de 4 anys em va dir, jo vull un planeta amb llum. 4 anys.
Uau.
I era un nen de Granollers i vaig preguntar, però què vols dir? I llavors ell, des del seu món baixet, ens mirava dalt i veia que tu m'hi ha de dir, perquè tothom està apagat quan camina pel carrer. Clar, anem amb el mòbil, anem corrents, ningú somriu. I llavors és allò, dir, podem parar un moment i pensar què estem fent? Perquè anem donant moltes lliçons, però potser que callem una mica i escoltem els nostres joves, els nostres adolescents, si són capaços de fer-ho. Més d'un minut seguit.
Una cosa important, crec jo, a més, sobretot a les darreres generacions. I una cosa que ha fet molt mal, que són les xarxes socials.
Uf,
molt de mal.
Ja.
Tot aquest tema dels influencers i tal, això és horrorós. A mi, que un imbècil, perdona, tingui 4 milions de seguidors per posar-se un vestit i fer el tonto, i que un tio que és una eminència, que potser ha descobert la vacuna contra el càncer, tingui 3.000 seguidors, em sembla horrorós. I després, els nens, la seva fixació ara i els seus models són la gent que està a internet. Els youtubers, els instagramers i tal. Anem malament, no és això. Jo si dic, moltes vegades hi ha gent i em diu, jo els dic, tu què vols fer? Què vols ser a la vida? Jo vull ser famós. Però famós com? Què fas tu a la vida? M'entens? Explica'm alguna cosa. Tu ets un escriptor, ets un futbolista, ets el que sigui, un locutor o un
músic. Estem més obsessionats amb la forma i en la finalitat que no en el què.
Correcte, però és que el 90% dels nanos és el seu reflexe i ells es veuen això.
Sí, però també és una forma natural. Vull dir, evidentment, tot el tema de xarxes que amb 40.000 nanos que passen cada any per la granja, puc explicar el que vulgueu, però...
Quan diu la granja es refereix a la granja Ability Training Center. Sí, la podeu consultar, ella és la directora i fundadora del mètode La Granja.
La coneixen també com la granja escola de Santa Maria Plautordera, on venen nens a colònies i així. És
home, hi hem anat tots, a la granja escola de Plautordera.
Vull dir que, i una mica el que hem de donar-nos és que sí, que com a animals socials nosaltres el que busquem és el reconeixement. I llavors, si una persona té 4 milions de seguidors, hi ha molta gent que la mira. Potser que em preguntem què està donant aquest noi que es disfressa, que treu l'atenció. Vale, diu tonteries, però què més? Llavors és potser parar i pensar que potser el món avorrit o aquest sacrifici de les que tenim aquí ja tenim una edat, no? Hem de sacrificar-nos, hem de ser responsables, i més a Catalunya. Ostres, potser que parem un moment i ens...
Això és interessant, no posar-s'hi d'esquena, sinó analitzar què estan oferint que nosaltres no.
Què t'està donant? És preguntar-li a aquest nen. Què t'està donant que no et dona la societat o el món o els pares?
Aquesta és la pregunta.
No, i també perquè passa una cosa, que això que tu dius està molt bé, Jordi, però clar, és que això s'està fomentant des de la societat, perquè la gent que té més seguidors, si una persona té 4 milions de seguidors, tindrà més opcions d'obtenir una feina que un altre que en té 3.000.
Correcte.
Llavors, per tant, el que té 4 milions de seguidors té èxit. I l'altre pot considerar-se un petit fracassat.
Sí, però jo com a persona que agafa col·laboradors, això pots fer servir, pot ser una vara de mesurar. No és la meva personal. Vull dir que també has de saber a quines organitzacions vols pertànyer, a quins equips vols pertànyer.
És que el problema no el té l'influencer. El problema el té la gent que segueix l'influencer. Quins valors segueix i per què el segueixen? El que dius tu, que és analitzar-ho, em sembla molt bé, però a vegades és tan buit i tan mentida que el problema jo crec que està a la societat. No està amb el que ell pugui donar, sinó està purament a la societat. I això està intrínsec ara mateix.
Us vull canviar de tema, perquè això donaria per altres
programes.
Avui estem parlant precisament del fracàs, de com gestionar el fracàs, de què és el fracàs, d'on tenim el llindar del fracàs i sobretot què en podem aprendre del fracàs. Però sí que és cert que entorns com la música, per això tenim aquí en Jordi Cubino, o l'esport, són més propensos a posar-nos cara a cara amb el fracàs. Parlem un moment de l'esport. Perquè ara et preguntaré, Cristina, el món de l'esport, perdre, és sinònim sempre de fracassar?
A veure, en l'esport del rendiment i quan hi ha entrenadors que saben del que estan parlant, que estan educant, perquè estic parlant d'infants, i si parlem d'infants i joves, una cosa és infants i joves, altra cosa són adults, encara que al final aquest infant i jove se converteix en un adult. Crec que el fracàs ben treballat no és una caiguda, el que és realment és un entrenament per arribar a ser tu, perquè al final la finalitat d'un futbolista és una circumstància també, igual que ser periodista o de quadre emocional és una circumstància.
Sí, però no definir-nos només per
això. Exacte, i és una professió, és la teva professió, però tu qui ets? I són preguntes que no ens contestem, però dins del sistema educatiu tampoc. Jo vaig sortir del sistema educatiu durant molts anys sense saber ni qui era. En què brillo? Què em fa única, especial i diferent? Qui és Cristina de veritat? Uh-huh. A banda de, doncs això, són habilitats que em defineixen, però arribar a ser tu és l'objectiu.
Però per baixar-ho més al concret, per exemple, aquest dimarts l'Atlético de Madrid ha quedat eliminat de la semifinal de la Champions uh-huh. masculina de futbol. El Barça femení de futbol jugarà el 23 de maig, la seva sisena Champions, final consecutiva de la Women Champions League. Si no guanyen, uns ja han perdut, les altres no guanyen. Això esportivament es parla de fracàs? O parlem d'una pedra en el camí per construir?
És un èxit. Clar, és un èxit.
No, a veure, sí, però també no podem ser naïfs. És a dir, al final aquesta gent està empalmant molts diners.
Sí, també està clar, és que entren mal els temes,
però, aquí. Clar, hi ha molts temes. Clar. Vull dir un també, que al final hi ha molts equips d'entrada que aspiren a guanyar un títol, ara que parlem de l'esport, però al final el guanya només un equip.
Clar.
Per tant, els altres jo no considero que hagin fracassat.
No, ni molt menys. No. Mira, a la música també, per
exemple,
cada dia es publiquen al món, a Spotify, 100.000, 100.000 cançons al dia. Quantes són números 1? Poder 10 de les 100.000. Sí. Tu creus que tota aquesta gent que publica se sentiran fracassats?
Està molt bé, sí, està molt bé la teoria, però una cosa és les emocions superconscients.
Yeah.
I el que tu sents...
És a dir, jo el que et pregunto és, veient això de l'Atlético o del Barça femení que ens espera el 23 de maig, clar, al final aquests esportistes, o algú que s'ha preparat 4 anys per unes Olimpíades i es trenca. Com es gestiona aquesta sensació de fracàs?
Evidentment, això és un fracàs, perquè quan tu tens una competició, com és una copa, la que sigui, i no guanyes, això has fracassat. No has aconseguit aquella expectativa que es havia
apuntat. És a dir, que està molt bé mirar-ho tot en positiu, però això és una cagada, això, has fracassat.
No has pogut. Evidentment, tots els futbolistes estan més que acostumats, futbolistes o esportistes, a perdre, perquè els cronos no enganyen i els gols o les pilotes que entren o no entren no enganyen.
Però és diferent un equip en el qual pots jugar moltes competicions que una persona que va a uns Jocs Olímpics i es juga la feina de 4 anys només amb una tirada.
Clar, la tensió és molt més alta, Jordi, molt més alta, però també en el món de vosaltres, de l'art o dels artistes també, que tu jugues una carta. Per això, el ser capaç, un Rafa Nadal tenia un cap tan ben moblat que era capaç de sostenir aquesta ansietat i aquell estrès. És a dir, per això aquesta part, no, d'educació emocional en les persones, però en especial els que senten emocions molt intenses, com és aquests de l'Atlètic, les emocions d'aquests jugadors, no només del públic, sinó que els jugadors eren, vamos, a tope. Quan més altes, més capacitat de regular. Però, evidentment, ho viuen com un fracàs. Aquí l'aprenentatge és què fem de que, gràcies al fracàs d'aquest any, potser l'any que ve ens ajuda a guanyar.
Però no en plan los mundos de Yuppie, sinó de dir, potser aquest sistema de defensa no ha funcionat, hem de fer un fitxatge, hem de reforçar la defensa o l'atac, no?
Exacte.
Mireu, l'exjugador de futbol, Fernando Gago, explicava això sobre el fracàs.
Fracaso, más
allá de que... Oh, qué buena palabra. Fracaso, ¿qué es el fracaso?
El fracaso es aquello que no se logra conseguir.
¿Fracaso, eso?
Eso es, ahí está la definición.
Sí, pero yo no lo comparto eso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí semifinal de Champions, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el fútbol por haber perdido, al contrario. Creo que es enseñanzas que dejan, pero hay formas para tratar de ganar y no lo llevemos solamente así. Perdés un partido, un fracaso, sino todos los equipos que quedaron eliminados también son fracaso. No lo comparto.
Fernando Gago està molt ben col·locat, em sembla extraordinària aquesta explicació, i això sentíem en un context d'una roda de premsa. Jo em pregunto, la pressió mediàtica agreuja també la gestió del fracàs, no?
Home,
animals socials, evidentment. En tot cas, fixa't que aquesta és una reflexió cognitiva, és a dir, feta amb el còrtex prefrontal, amb la part de davant del cervell. No és la part emocional que en el moment de perdre, allà potser han plorat, potser han cridat, potser s'han desanimat, però el fracàs no és això, el fracàs és no aixecar-te. Això és el fracàs. Està clar.
I ja veig una cosa, perdó, que t'interrompeixi. Jo els dic als nanos que tenim a Eufòria o altres artistes, no mireu les xarxes socials, perquè poden estar molt positius mentalment i un imbècil, perdona que te repeteixi aquesta paraula, amb unes palanganes en calçotets des de casa fent el hater, li poden funcionar la vida amb aquella persona.
Bueno, ja pots tenir 100 comentaris positius que en tens un de negatiu.
Ah, sí, i sembla que vingui aquest, i tothom s'espanta. Jo dic, però si és un tonto que ha posat una cosa d'aquesta.
Això és gravitació emocional. El nostre cervell protegint-se se'n va cap a fixar la negativa.
Correcte. Allà per lligar les coses.
Però, clar, mireu, estem parlant d'eufòria, música, esport. Clar, hi ha dos tipus de fracassos. Un són els fracassos anònims, els teus, els meus, que no els veu ningú, el que et passa en el teu dia a dia, i els altres són els fracassos públics, aquells que veu tothom. I aquí ja està feta la...
Es magnifica.
Aquí ja està feta, clar. Perquè, clar, mira, si un futbolista falla un penal en una final i aquell equip no guanya per culpa d'aquell penal que ha fallat aquell tio, correcte, ràpidament comencen a insultar-lo, amenaces de mort, això ha passat.
Segons la Universitat de Harvard, ara que deies tipus de fracàs, hi ha el bàsic, el complex i l'intel·ligent. Anem a la publicitat i a la tornada ens centrem sobretot en l'intel·ligent per reblar ja aquest programa dedicat al fracàs.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui dedicada al fracàs. N'estem parlant amb en Jordi Cubino, ja el coneixeu, productor musical. Segurament també el teniu bastant indexat per Eufòria. I també ho estem fent amb la Cristina Gutiérrez Lestón. Ella és educadora emocional, conferenciant, escriptora, i la trobeu com a directora a La Granja Ability Training Center, fundadora del mètode a La Granja. Cristina, l'hem deixat votant quan hem anat a la publicitat i t'he dit, hi ha 3 tipus de fracàs, bàsic, complex i intel·ligent. Més que fracàs són...
Són respostes.
Respostes,
és a dir,
al fracàs.
La típica que de seguida surt és, ostres, soc un desastre, no puc, no em surt.
Seria la bàsica.
Aquesta seria la bàsica, no? Que bàsica és que no, bàsicament que no faig res, vull dir, deixo que l'emoció surti i ja està. La següent ja seria, ostres, potser que tindria que fer alguna cosa diferent. I l'altra que ja convenç...
La intel·ligent.
I la intel·ligent és, vale, molt bé, ha passat això, analitzo i dic, vale, la propera vegada, en comptes de parlar amb el meu fill, li faré preguntes amb el meu fill adolescent, per exemple, a veure què em contesta i a veure si aprenc conèixer millor.
El 677-3877-19.
Doncs mira, l'Oriol diu que del seu fracàs empresarial en va escriure un llibre, El mètode crea de les oportunitats. Des d'aquell moment em dedico a ajudar els altres a veure els fracassos com a ocasions de creixement. Per tant, podria dir que sóc influencer a la xarxa LinkedIn. Això és el que diu l'Oriol. Josep Maria diu, potser una cosa que estaria bé és, per evitar un eventual fracàs, conèixer a un mateix, saber fins a on pots arribar i així doncs no faries plantejaments utòpics i llavors no hi hauria fracassos. Històries d'èxit, la d'avui rotunda, la del David Balaguer. La Montserrat diu, amb les floretes que li tiro al David Balaguer se'n podria fer el jardí més gran del món. Oh, i l'avi diu, el que més m'agrada del David Balaguer és la seva capacitat per riure's de si mateix. De fet, us diré que l'humor i el fracàs són com el pa amb tomàquet. Per separates també, però junts fan la combinació perfecta.
Oh,
bravo! El Toni també estima el David Balaguer, estima l'Espanyol també, diu, tranquils, que us salvaré, t'ho prometo, David.
Us salvaré?
Però aquest senyor ha dit una cosa molt important, perquè l'humor està dins de l'emoció de l'alegria i el fracàs ens porta normalment a la tristesa. El contrari, la tristesa és de l'alegria. Bueno, és molt tècnic, però que té a veure amb això.
Mireu, per acabar, la Cristina m'ho ha tancat molt bé. David, fes-me una frase conclusiva i també li demanaré al
Cubino. No, simplement vull dir una cosa que he après avui aquí a La Solució, que són les múltiples ramificacions que desprenen els fracassos. I això m'ha encantat, perquè hi ha tantes maneres diferents d'analitzar-los, oi? És meravellós, perquè avui me'n vaig molt content d'aquí. No només per l'exercici que has fet...
Sinó perquè m'ha après, eh?
Sinó perquè... Hòstia, ara...
I és molt xulo el que passa a La Solució, perquè no només posem temes sobre la taula, sinó que els reflexionem i m'agrada que la gent se'ls emporta a casa i estem aprofundint en un món que abans deia el Jordi. No? Molt amarats per les xarxes socials, en què tot és epidèrmic, en què no arribem al quid de la qüestió. Està bé tenir aquest espai a la ràdio pública per anar una mica més enllà i tractar-nos com a tots plegats, com a persones intel·ligents que ho som, i moltíssim, tots. Jordi, per acabar.
Per darrera cosa, jo diria que aprenem tots que el fracàs és molt més important que l'èxit, perquè és la manera i el camí on trobarem l'èxit.
Jordi Cubino, moltes gràcies, estimat. David Balaguer, moltes gràcies. Cristina, Cristina Gutiérrez Leston, moltíssimes gràcies. Torneu quan vulgueu, eh? Tu el dimecres.
Jo només volia afegir una cosa. No em deixes?
Sí, però molt breu.
Molt breu. És una frase per acabar aquest programa del Pol, un nen de 13 anys que ens va dir: he vist les meves ales invisibles.
Oh, ales invisibles. Qui s'emporta el lot de mels alemany, Fran?
La Glòria, una frase del meu marit: si lluites pots perdre, si no lluites estàs perdut.
Tornem demà a la una, a La Solució.